L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Què tal? Ben retrobats, com sempre. Recordar que és important conèixer, informar-se, saber què és el que passa al món. És important. Però considerem que també és força important conèixer, sobretot, què és el que passa a casa. Això és el que pretenem a través d'aquest informatiu. Explicar-los-hi cada dia, des d'aquesta emissora i en aquesta hora, tot allò, el més destacat almenys, de lo que passa al territori, a les nostres ciutats i als nostres pobles. Avui l'informatiu EMUTE, que anem a començar ara mateix, es correspon a l'edició de dimarts, és 29 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El desenvolupament dels territoris depèn en bona part de les comunicacions de les que disposa aquest territori. Doncs, considerant que aquest és un tema important per a les Terres de l'Ebre, avui comencem amb aquesta notícia que protagonitzava ahir la Cambra de Comerç de Tortosa. Una seixantena de persones, a títol particular i en representació d'una vintena d'entitats, van assistir ahir dilluns a la convocatòria de la Cambra de Comerç de Tortosa per debatre sobre la situació del transport públic a les Terres de l'Ebre, tot i que alguns dels presents van plantejar la necessitat de convocar mobilitzacions de forma immediata. Aquestes s'han posposat, de moment, a l'espera de saber com prosperaran les negociacions que s'iniciaran amb la Generalitat, Amadif i Renfe per aconseguir la millora, sobretot, dels serveis ferroviaris. Ho explicava el president de la Cambra, Josep Lluís Mora.
La valoració és que realment hi ha moltes entitats que estem preocupades per les comunicacions de passatgers al territori, de diferents associacions empresarials, col·legis professionals, la Universitat, Consell Econòmic i Social i, com no, també la Cambra de Comerç. A partir d'aquí, doncs, hi haurà una comissió de seguiment per a poder, diguéssim, fer com bé dir la paraula, tindre diferents reunions en els representants, diguéssim, de totes les departaments que correspon, diguéssim, tant des de Renfe com a DIF, com la pròpia Generalitat, per a, diguéssim, reivindicar i portar el document que s'elaborarà, que ha elaborat, que ha fet la Càmera i que s'adheriran diferents associacions, i a partir d'aquí veure quin cas ens fan. Si veiem que continuen les coses igual, llavors ja nosaltres ho comunicarem altra vegada, diguéssim, a l'assemblea de totes les associacions, i a partir d'aquí l'assemblea prendrà les decisions oportunes, però és intolerable les actuals situació de que tenim les Terres de l'Ebre en comunicació, diguéssim, de passatgers. També hi ha alguna reunió prevista, està pràcticament a punt de tancar les reunions en agents molt importants de les comunicacions, diguéssim, tant viàries com ferroviàries, i a partir d'aquí jo crec que s'anaran prenent ja decisions importants. Si no és així, ens doncs tornarem a convocar l'assemblea i s'hauran de prendre, evidentment, altres mesures de més força, sense cap dubte.
Per la seva banda, Joan Panisello, portaveu del moviment Trens Dignes, assegurava que cal la implicació de tota la societat ebrenca convocant l'acte qui el convoque.
I agraeixo a la Cambra que avui hagi començat. I agrairé a que tots els que saben que avui ja ha començat, que si d'aquí un mes i mig torna a fer-ho la Cambra, sobretot que llavors no mos falten, perquè els posarem falta públicament. Avui ho hem dit lleugerament, ho hem dit així i així, però la pròxima no passa, eh? Tots estem implicats, i a mi que ho organitza este o que ho organitza l'altre, és Tortosa la que ho organitza, és el territori el que ho organitza, i se dona les gràcies al primer que ha tirat la primera moneda, i ara tots els que vinguin detrás, tots seran ben rebuts, és el que he dit, els esforços aquí són més importants que mai.
A més de la Cambra de Comerç de Tortosa, que va fer públic a l'Assemblea el manifest aprovat en el darrer Consell Executiu de l'ENS el 14 de gener sobre els greuges de transport públic a les Terres de l'Ebre, a la taula presidencial de l'acte va donar suport a la reivindicació del degà del Col·legi d'Advocats de Tortosa, Josep Canicio, també el director del campus de la URB a les Terres de l'Ebre, Azael Fabregà, el president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, Josep Maria Franquet, també hi era. A més, entre els assistents també hi eren representants de prop d'una vintena d'entitats, col·legis professionals o associacions de comerciants i empresaris del territori ebrenc. Deixem ja aquesta temàtica per a parlar d'altres que també configuren l'actualitat de la jornada, que ens porten a parlar del ple que es va celebrar ahir a Amposta. El municipi, la capital del Baix Ebre, va celebrar una sessió plenària en la que els tres regidors del PSC Ampostí van votar diferent una moció de suport a la declaració de sobirania del Parlament. D'altra banda, l'alcalde i el regidor de Plataforma per Catalunya es van encarar per la denúncia sobre la dedicació de l'arquitecte municipal abans de les declaracions judicials que han de fer avui mateix, dimarts. Manel Ramon ho explica des d'Amposta Ràdio.
Doncs així és, efectivament, els tres regidors del grup municipal dels socialistes de l'Ajuntament d'Amposta van emetre un vot diferenciat ahir a l'hora de pronunciar-se sobre una moció presentada per Convergència, Unió i Esquerra Republicana sobre la declaració de sobirania al Parlament, que va estar aprovada finalment. El portaveu socialista Antoni Espanya es va abstindre, va anunciar que cada regidor votaria lliurement, i així, mentre Joan Castellanos ho va fer a favor, l'exdiputada del Congrés, Lluïsa Lizárraga, ho va fer en contra. Així doncs, cada un dels tres representants del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament d'Amposta va fer un vot diferenciat davant de la presentació d'aquesta declaració de la sobirania. Ho explicava el portaveu del PSC, Antoni Espanya.
Bé, respecte a la votació, la resolució que es va aprovar al Parlament la setmana passada, que avui l'equip de govern ha portat al ple, doncs des del grup municipal hem donat llibertat de vot als regidors, perquè és un tema amb el que a nivell intern de PSC, a nivell nacional, hi ha divisió d'opinions. Entenem que estem parlant de temes que al final acaben sent sentiments personals, i imposar una ideologia en aquestes coses creiem que no és el correcte. Per tant, hem donat llibertat de vot i cadascú ha votat allò que més ha cregut, no? La regidora Lluïsa Lizárraga ha votat en contra, el regidor Joan Castellano ha votat a favor de la resolució i jo, que sóc el portaveu, m'he abstingut.
Van hi haure diferents tipus de votacions a les diferents mocions presentades pels partits polítics. Així es va aprovar, per exemple, l'aprovació inicial de l'ordenança que prohibeix el consum de l'alcohol a la via pública, el conegut botellón. També es va rebutjar una moció d'Esquerra Republicana per donar-li ús a l'edifici de l'antic escorxador. O es va aprovar una moció de Plataforma per Catalunya per tal de regularitzar les fuites d'aigua i els rebuts que arriben després per part de Soreà, o una del Partit dels Socialistes de Catalunya per tal de que aquells voluntaris que ho creen convenient puguin incorporar-se a donar servei voluntari a la gossera municipal.
Gràcies, Manel. Un ple, per cert, on també l'atenció va fer acte de presència. L'atenció es va elevar arran les referències a la declaració de l'alcalde com a imputat als jutjats d'Amposta prevista per avui dimarts al matí per les diligències prèvies del cas sobre el suposat tracte de favor a l'arquitecte municipal ampostí, un cas denunciat, recordem, pel regidor de Plataforma per Catalunya, que també ha de compareixer davant la jutgessa avui. Siscar li va requerir a Ferrer si dimitiria i com es recuperarien els diners en el cas de que el jutjat demostri que el funcionari està cobrant més salari del que li pertoca arran de l'aprovació per part del ple del canvi d'horari i la compatibilitat de la seva tasca amb una activitat privada. L'alcalde va lamentar que el regidor volgués judicialitzar un cas pel qual l'Ajuntament ja va demanar el passat octubre un informe a la Direcció General de la Fundació Pública sobre el procediment a seguir en un cas que ha qualificat de tràmit administratiu. Cal saber què dictaminarà el jutge. Si hi ha responsabilitat, l'assumiré, responia molest Ferrer. I del Saló de Plens d'Amposta anem al Saló de Plens d'una altra localitat del Montsià, la Sénia, perquè també ahir dilluns el consistori de la Sénia va celebrar una sessió ordinària de ple en la que es va aprovar un projecte per a la construcció d'una central mini-hidràulica. L'empresa Hidroscarps serà l'encarregada de construir una central de 300 kW en un sòl no urbanitzable. El març del 2012 l'empresa va iniciar les peticions per poder aprofitar el desnivell del riu Sénia davant del conegut molí de l'hospital i així treure profit de l'energia procedent del salt d'aigua. A més, l'organisme també s'ha compromès a revestir part del canal, fet que des del consistori s'ha valorat com un deute de compromís històric. Per a l'alcaldessa de la Sénia, Marucci Ballester, a més, considera que recuperar aquests usos pot convertir-se en un atractiu turístic més a la zona. L'escoltem.
A veure, de centrals d'estes, abans al riu, històricament n'hi havia diversos de salts, el Molí la Vella, que és un centre que han recuperat i han fet un museu del riu, ja hi havia un salt. I ara estem parlant de recuperar-lo, este salt, perquè ja estan tota la part antiga de la construcció, que si ho recuperàvem seria un atractiu turístic, també. I, no sé, una de les actuacions que li pensem demanar és, posterioritat en aquestes, és a veure si pot fer alguna altra actuació al riu i, bueno, i recuperar una mica per aquella tradició que hi havia a la Sénia de salts d'aprofitament d'aigua, no? Que n'hi havia diversos. Nosaltres hi estem molt per tot aquest tipus d'aprofitaments d'energies renovables i tot això. Avui dia nosaltres que estem contents que es faci aquest projecte.
A més, a Ballester també explicava que es faran unes obres de reparació de la séquia Mare d'Ullacona per tal de poder construir aquesta central hidràulica de 300 quilowatts.
El que es tracta és de reparar les infraestructures de la séquia Mare d'Ullacona, en part, bueno, que va en part pel tram urbà, i llavors taparien la part de la séquia i soterrarien part de la xarxa, faré una miqueta d'ajardinat, no? Vull dir que és un tram de séquia que va per dins de moltes de la població, a veure, una zona que no està construït, però és bastant dins de la població, i clar, jo tapant-ho sí que realment se pot fer un passeig o es pot fer qualsevol actuació, no? La central és una central hidràulica de 300 kW, en sol no urbanitzar-la, i ara simplement pues, ja és l'últim tràmit que li donem el permís definitiu i ho comunicarem pues, a urbanisme de Terres de l'Ebre i a tots els organismes.
L'alcaldessa de la Sénia finalment també deia que el projecte servirà per crear fins a una dotzena de llocs de treball, una bona notícia en una població marcada pels alts índexs d'atur darrerament. Maruchi Ballester donava suport a la proposta i demanava que arran del projecte s'impulsi la recuperació d'aquests usos de marcada tradició a la Sénia.
Heu de veure els meus ulls, estimar les meves mans i contemplar les meues llàgrimes. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Hosana, fill de David! Hosana, hosana!
Jo et conjuro que mos digues si tu ets lo Crist, lo fill de Déu.
Jo el sóc.
Jo sóc innocent de la sang d'estom. Vatos mateixos.
Pare, perdona'ls, perquè no saben allò que es fan.
Del 17 de març al 6 d'abril, Deltebre t'espera per contar-te la història més gran mai contada, la passió.
L'informatiu de Mutea. Bueno, també hi ha bones notícies. No crec que en tots els dies també hi ha bones notícies i ens complau doncs, també poder parlar de notícies des de la vessant positiva. Anem ara amb un parell que podríem encabir dintre d'aquest apartat. No? Primer que res anem a parlar de l'oli a l'engròs i en origen, que sembla que s'està pagant a bon preu, 3 euros el quilo. La baixa producció que tindrà enguany la principal zona oleícola espanyola, localitzada entre les províncies de Jaén i Córdoba, està afavorint que el preu de l'oli en origen i a l'engròs s'hagi recuperat després d'uns anys sota mínims al nostre territori. La nostra habitual font d'informació sobre el sector, Josep Lluís Cardona, gerent de l'Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, ens explicava que a Jaén, per exemple, enguany la collita minvarà fins a un 80% respecte a anyades anteriors, fet que ha provocat una revalorització significativa dels olis que es produeixen a altres regions oleícoles com la nostra. Tot i que el preu està variant d'un dia per a l'altre, ara mateix el de l'oli, que es ven a granel, està fluctuant entre els 2,70 i els 3,20 euros el quilo, depenent de les qualitats.
És així, és llei d'oferta i demanda i bueno, i degut a la manca de producció d'aquests anys, a l'excés de producció que hi ha en unes províncies andaluses, que són les principals productores, que eren Jaén principalment i Córdoba, pues enguany aquestes províncies, principalment Jaén, pues només tindrà un 20% de la producció que hauria de tindre, no? Clar, si tu tens en compte que Jaén ja fa el 50% de la producció espanyola, pues això que motiva, pues que no hi ha producte. No hi ha producte perquè els excedents que hi ha de la campanya anterior, més el que s'està produint enguany, pràcticament no hi ha producte per enllaçar en la propera campanya. No? Això pues, està motivant pues, que els preus estiguin pujant pues, a la carrera. No? El preu de venda de l'oli, el que t'he dit abans, el que és l'engròs, ¿vale? L'engròs, l'oli més dolent en aquest cas, l'oli més dolent està a 2,70 o de 2,70 a 2,80 el quilo, ¿vale? I l'oli extra pues, està, depèn també de la qualitat de l'extra, pues, se'n va dels 3 euros als 3,20 euros. Això és en ple l'engròs, no?
El gerent de la cooperativa Planera, tot i aquesta bona ratxa, no volia ser massa optimista perquè deia que aquests bons preus són inestables i puntuals. Cardona deia que per a que el cultiu fos rendible, el preu de l'oli s'hauria d'estabilitzar mínim en 2 euros quilo. Per sota d'aquest preu, els costos de producció superen els guanys, afirmava.
Sí, el que està clar és que l'oli d'oliva, hi ha altres productes, no ho sé, o ja no estic tan ficat, però l'oli d'oliva, el que està clar és que com a mínim per baix de 2 euros, mínim, això seria, hauria de ser el preu mínim de venda a l'engròs, no hauria de baixar. Mm-hmm. No hauria de baixar perquè és que llavors quan ja trenquem o ja quan ja anem per baix d'aquesta línia dels 2 euros, llavors pràcticament el produir oli d'oliva no és viable. No és viable en el sentit de que pràcticament els costos ja les empreses d'elaboració ja se'n van al 70-80%, no? O sigui que ja no hi ha marge pràcticament com per a que el pagès li sigui viable el produir oli d'oliva, no?
En quant als preus de l'oli envasat, de moment no s'han vist afectats, diu el Forma, ja que les variacions dels preus, tant en l'increment com en el descens, sempre es deixa notar més tard. És curiós comprovar com ara s'està pagant més car l'oli granel que no pas l'envasat, quan l'habitual és que sigui a l'inrevés, concloïa Cardona. I d'una bona notícia per al sector oleícola, doncs anem a una bona notícia per al sector gastronòmic i, sobretot, en aquest cas, per a la promoció que pugui representar per a la cuina del Delta de l'Ebre i, jo m'atreviria a dir, per a la cuina de les Terres de l'Ebre en general. I és que anem a parlar d'un llibre, el llibre La cuina del Delta de l'Ebre, un llibre que és obra de l'Associació Local de la Dona de la Cava i que és, ara per ara, el millor llibre del món, el millor llibre de cuina, The Best in the World. Ens ho explica de com i de quina manera, des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Després d'imposar-se com a millor llibre de cuina mediterrània de la zona Espanya-Catalunya, La cuina del Delta de l'Ebre, editada dins la col·lecció La Teca Onada, ara ha aconseguit el guardó més alt, el Best in the World. La cuina del Delta de l'Ebre és una aposta per una cuina casolana de tota la vida. Les seues autores, les membres de l'Associació Local de la Dona de la Cava, són qui van aportar receptes trameses de generació en generació. El Best in the World, el guardó, es lliurarà el 23 de febrer al Teatre de Le Carrousel dins la programació de la Paris Cookbook Fair. L'Associació Local de la Dona de la Cava, que va editar el llibre per commemorar el 25è aniversari de l'ENS, no pensava en cap moment poder aconseguir un guardó d'aquestes característiques. Maximina Saborido.
Per a nosaltres ha sigut una sorpresa molt grossa, perquè quan ens van demanar de veure si l'associació podíem fer aquest llibre, per a nosaltres va ser un repte molt, molt gros, la veritat. No havies fet mai cap cosa d'aquest tipus, I clar, l'havien de fer doncs, les sòcies. La majoria d'elles persones ja molt grans, quasi bé en molt poquets estudis, i que avui aquestes persones hagin pogut fer un llibre és molt important. A part d'això, els plats que han representats en aquest plat, que són molt bons tots i molt tradicionals nostres, la veritat és que com nosaltres els mengem quasi a diari, molts d'ells, potser no li vam donar la importància real que té aquesta cuina, tan nostra i tan casolana, en els productes tan autòctons nostres, no? Era una cosa que jo l'altre dia ho vaig explicar, o que vam tindre una reunió, i vaig dir això, que jo potser no li havia donat la importància als plats com a les persones que l'havien fet, no? Pel fet de que són persones normals i correntes com gent del carrer, vull dir, no som res especial. Però, clar, quan ens van notificar que havíem guanyat el premi, llavors jo realment me'n vaig donar-me en compte de quina cuina tenim. Quina cuina tenim aquí al Delta. Espectacular. Llavors, clar, vull dir, aquí i ara ja li dones la importància realment que té el llibre.
Els Premis Gourmands són dels més prestigiosos quant a literatura culinària i vinícola. Cada any apleguen a participants de prop d'un centenar de països. Amb aquest guardó a la cuina del Delta de l'Ebre, el premi romandrà un any més a Catalunya, atès que a l'edició anterior se'l va endur el Corpus del Patrimoni Culinari Català de l'Institut Català de la Cuina.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Anem ara amb un parell de notícies que recollim de la premsa territorial. Primer que res, fem referència a una notícia que ens cridava l'atenció i que trobàvem publicada al Diari de Tarragona. Parla de l'Enderroc, de l'antiga planta de pinsos d'Ertosa, a Ferreries. Operaris i màquines estan treballant aquests dies en l'Enderroc de les antigues instal·lacions de l'empresa de pinsos d'Ertosa situada als afores del barri de Ferreries. L'edifici estava abandonat, molt deteriorat, i havia patit ocupacions puntuals i diversos incendis en els darrers anys. De moment, ha anat al terra bona part de l'antic edifici, mentre queden dempeus els grans i característics sils que formaven part de les instal·lacions. El solar forma part del pla de millora del carrer Amposta, aprovat per l'Ajuntament de Tortosa el juliol de l'any 2010, però que encara no s'ha desenvolupat. Inicialment, el projecte d'urbanització compta amb una superfície d'actuació de 4.825 metres quadrats, el 65% del qual correspon a espais verds, vials i places, i el 35% restant a ús privat. El projecte aprovat pel Consistori Tortosí preveia la construcció de 58 habitatges, 37 dels quals en règim lliure, 15 de protecció oficial en règim general i els 6 restants de protecció oficial en règim concertat. El cost estimat de les obres era de 552.000 euros. L'àmbit d'actuació estaria situat entre el carrer d'Amposta, la carretera de València i l'antiga via del tren. I una altra notícia que en este cas recollim del diari digital laguaita.cat. Fa referència als Mossos, que pel que sembla també protesten per les retallades. Afirmen haver perdut un 25% del sou en 3 anys. Les comissaries dels Mossos d'Esquadra, Amposta, Gandesa i Móra d'Ebre, també la de Tortosa, tot i que la pancarta ha estat retirada pel servei de neteja, s'han adherit a la campanya de protesta contra les retallades, l'anomenada pels sindicats policials dispositiu Llençol. És una reacció a la intenció manifestada pel govern de la Generalitat de Catalunya que les retallades en retribucions als membres del cos dels Mossos d'Esquadra siguin este 2013 com a mínim les mateixes que les efectuades durant el 2012 i recorden que en 3 anys han perdut un 25% del seu sou. El Sindicat Autònom de Policia va proposar divendres a tot el col·lectiu i a la resta d'organitzacions sindicals plantar de manera indefinida davant de totes les comissaries i unitats del cos dels Mossos d'Esquadra d'arreu del país, un llençol o pancarta amb lemes reivindicatius que denuncien la pèrdua de poder adquisitiu dels Mossos, així com la pèrdua en la qualitat de la seguretat pública. El mateix sindicat policial, en el comunicat que ha enviat als agents, els advertia que esta és una acció que posa molt i molt nerviosos als responsables polítics del cos dels Mossos d'Esquadra, per la qual cosa els convidava a fer difusió de la protesta per denunciar davant l'opinió pública el veritable estat de la seguretat ciutadana a Catalunya.
Aquest any, deixa't seduir pel Carnaval de la Plana. A Santa Bàrbara, el dissabte 9 de febrer, estem de Carnaval. Més de 600 euros per a les millors disfresses i comparses. Disfressa, diverteix-te, participa-hi. Dissabte 9 de febrer a partir de les 5 de la tarda i a la plaça de l'estació, concentració de Carnaval. Viu-lo més que mai.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
De dilluns a divendres, a la una i tota l'actualitat de les nostres comarques, a l'informatiu de Mute.
Obrim pàgina ara a la cultura. Anem a parlar de benestar social i família, que ha obert a Móra d'Ebre les portes de l'exposició Art Jove Terres de l'Ebre. aquesta exposició Art Jove Terres de l'Ebre 2012, promoguda pel Departament de Benestar Social i Família, era inaugurada el proppassat divendres 25 de gener pel delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i altres autoritats al vestíbul del Teatre La Llanterna de Móra d'Ebre. La mostra consta d'una vintena d'obres en diverses disciplines, com ara audiovisuals, instal·lacions i pintures i temàtiques diverses, algunes d'elles de caràcter interactiu. Els autors són 6 artistes ebrencs seleccionats en la darrera convocatòria d'Art Jove Terres de l'Ebre. Són Elena Blesa, Carlos Oriol, Oriol Balcells, Isaura Castellà, Madalina Júlia i Lara Gombau. Tots 6 passaran a formar part del catàleg de joves creadors del territori que han participat en aquesta iniciativa en les darreres 8 edicions. L'exposició es podrà veure al vestíbul del Teatre La Llanterna, a Móra, els divendres i dissabtes de les 5 a les 8 de la tarda i els diumenges de les 11 a les 13 hores pels matins. Després de Móra d'Ebre, l'exposició col·lectiva itinerant es traslladarà al Baix Ebre a la seu dels Serveis Territorials de Cultura al Palau Oliver de Boteller. Finalment acabarà el seu recorregut a la Sala d'Art Jove de la Generalitat de Catalunya a Barcelona el proper mes de març. I encara dintre d'aquesta pàgina festiva i cultural anem a parlar d'una activitat que a les Terres de l'Ebre té una referència especial en el petit municipi de Godall, al Montsià. Els carnavals se celebren a tots els municipis del territori, segurament, però els de Godall tenen aquest caire especial. A més, enguany celebraran, ens informen els organitzadors, celebraran, com diem, els 125 anys de carnavals. Godall, l'esperit del carnaval, aquesta és la manera com l'anuncien i que enguany es celebrarà del 8 al 12 de febrer. Els balls, com sempre, seran amb entrada gratuïda, la desfilada infantil, les batalles de farina que el caracteritzen i també els balls de disfresses.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Al migdia, suau, amb uns valors que poden tornar-se a enfilar fins i tot avui una miqueta més que no pas ahir. Per tant, cap a punts de les comarques del litoral, sobretot comarques tarragonines, els termòmetres poden arribar a aquests 17, 18, fins i tot 19 graus. Molta estabilitat, temps anticiclònic, el que ens espera al llarg d'aquesta setmana. Sembla que de cara a divendres, dissabte, ens arribaria un nou canvi de temps.
Doncs avui això ha estat tot. Com sempre, hem intentat de recórrer el territori amb aquelles notícies que hem conegut i que hem pogut explicar des de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Ara, però, és l'hora d'acabar i a l'hora d'acabar, com sempre, doncs aprofitem per agrair que hagin escollit aquesta emissora i no pas una altra i, sobretot, demanar-los i que demà tornen a confiar en nosaltres. Estarem puntuals a la 1 de la tarda i també a les 7 des de l'informatiu EMUTE, en aquesta emissora, en aquestes hores.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Aquest any, deixa't seduir pel Carnaval de la Plana. A Santa Bàrbara, el dissabte 9 de febrer, estem de carnaval. Més de 600 euros per a les millors disfresses i comparses. Disfressa, diverteix-te, participa-hi. Dissabte 9 de febrer a partir de les 5 de la tarda i a la plaça de l'estació, concentració de carnaval. Viu-lo més que mai.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les EMUTE, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les EMUTE.
Municipals de les Terres de l'Ebre.
Un para todos y todos para uno.
8 dials treballant per a tu. Municipals de les Terres de l'Ebre. Nota la diferència. Den, 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 den